Molt bon dia, són les 8 en punt. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més.
5 minuts més.
A aquesta hora del matí, Ràdio Olot i Ràdio Ripoll en connexió per explicar-vos què passa a les nostres comarques. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Mapa de temperatures.
Doncs ara mateix tenim 3 graus negatius a Vall de Núria, en tenim un de positiu a Das, en tenim 4 ja a Ripoll i a Camprodon, 5 graus a Sant Pau de Segúries, 7 a Mieres, a Santa Pau i a les Preses, 8 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Castellfollit de la Roca, 9 en tenim a Montagut, i ja 10 a Girona, a Banyoles, a Figueres i també a Roses.
Som-hi, previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui torna a ploure, plovisquejar, això ho pot fer fins al migdia, a la tarda es va aturant, amb un fred d'hivern a muntanya, però no gaire fred a les valls, amb aquest cel tapat, doncs no tenim glaçades, a cota baixa, 5 sota 0, això sí, a muntanya, a la Tosa, 2.500 metres, també Ullater, 5 sota 0, aquí ha acumulat 1,30 m de neu amb les últimes nevades, a Núria 4 sota 0, ha acumulat 1,10 m de neu, a dalt del Montseny 0 graus, ha acumulat entre 10 i 50 centímetres, però cap al Matagall ja congestes d'un metre. Això ens deien sempre cotes molt altes, però hi ha molta neu també dalt del Montseny. A Molló, mig grau, Puigcerdà, Ager, a la Cerdanya, un grau positiu, Olot, mínima 5, Olot, doncs, no fa un fred excessiu. Vic, 6 graus, a Mieres, 6 graus, fa dies que no glaça. A Olost, 5,5, a Banyoles, 8 graus, o, per exemple, Capdavanol, 3 graus de temperatura mínima, 2 a Gombrèn. A la tarda preveiem núvols i clarianes, anirà passant aquesta mica de pluja que pot deixar el dia d'avui entre 1 i 5 litres o puntualment una mica més. Demà passa un petit front aquest divendres al migdia, entre el matí i el migdia, amb vent de ponent, que pot ser fort, però molt poca pluja. De fet, al matí fins i tot pot estar una mica assolellat cap a la costa, mig ennuvolat a l'interior, vent del sud o de Garbí, mala mar, i a la tarda o al vespre fer alguna gota cap al Pirineu, cota de neu 1.200 metres. Avui la cota de neu seria 1.400. A la tarda, però, cap al sud de la Costa Brava faria sol. Màximes de 10, 15, fins a 16, 17, una mica més altes amb aquest vent de ponent. Dissabte, al matí, tapat amb una mica de pluja, si neva poquet cap als 900 metres, tot i que es poden acumular de 5 a 10 centímetres. Entre el matí i el migdia sobretot, i més cap al nord i nord-est. A la tarda plouria poc, bàsicament comarques del nord. I diumenge, boires al matí, sembla que s'imposaria el sol al matí, alguns núvols a la tarda, tot i que a la tarda o al vespre podria nevar una mica al Pirineu cap a 1.200 metres i alguna pluja feble, diumenge, a la Garrotxa i cap a l'Albera.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Consell Comarcal del Ripollès demana una reunió urgent amb Salut per abordar la reordenació del mapa sanitari. Sense fissures, tots els portaveus han consensuat al ple un front comú per evitar que els veïns de Sant Joan de les Abadesses i de la Vall de Camprodon depenguin sanitàriament de l'Hospital d'Olot i no del de Can de Bànol, com pretén la Generalitat.
Tots coincideixen a dir que la mesura trencaria la comarca i perjudicaria especialment l'Hospital Camp de Bànol.
Un d'ells és Jordi Coc.
M'agradaria saber si en aquest cas, si l'Hospital Comarcal del Ripollès estigués instal·lat a algun altre municipi, no sé si hi hauria aquesta intencionalitat de Cosa i de Ribo, no? Dir que hi ha en risc pediatria, PADES, atenció social i sanitària, hospitalització domiciliària, entre altres, però el que és més preocupant és també que hi ha en risc l'ocupació de 80 persones que treballen i viuen de l'Hospital de Can de Bànol.
Polèmica a Sant Feliu de Pallerols, l'AFA de l'Escola Bressol exigeix a l'equip de govern municipal dades que demostrin el perquè és necessari redimensionar el centre.
No veuen bé que a partir del curs que ve el consistori tregui una línia i prescindeixi d'una treballadora. Agraeixen el diàleg de la regidora d'Educació, però lamenten que no hi hagi un canvi d'intenció. També critiquen que l'oposició no es posi del seu costat.
Escoltem un dels portaveus del col·lectiu, és l'Arnau Busquets.
El que esperem és que l'Ajuntament passi comptes i ens ensenyi aquesta justificació econòmica i aquest estudi demogràfic que no ha fet. Diuen que hi haurà menys infants. On és l'estudi que el demostri? Que l'alcalde tingui una opinió sobre això, ens és igual, necessitem que un demògraf o un estadista es pronunciï sobre el tema, però si no, la seva opinió no és cap justificació.
El Ripollès ha sigut un any més la comarca amb més rescats de muntanya de tot Catalunya.
Així es plasmen les dades del 2025 que han fet públiques els bombers de la Generalitat, que analitzen les diverses dades de salvament que es fan al territori. Els factors d'aquestes dades són diversos.
Escoltem en Pere Planagomà, cap dels GRAE d'Olot.
És fàcil d'arribar, no? De muntanya en tenim bastanta més, a l'altra part de Pirineu, no? L'occidental, però clar, és més aïllat, no? El volum de gent que hi va, doncs, segurament és menor, és de més difícil accés, necessites més hores de cotxe, doncs els recorreguts solen ser més llargs, doncs res, el perfil, diguem-ne, de turista que tenim aquí propicia també, doncs, aquest tipus d'actuacions.
La Garrotxa també s'ha beneficiat dels 40 anys de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea.
En els últims 5 anys, la comarca ha rebut aproximadament uns 38 milions d'euros en ajudes europees amb els coneguts fons Next Generation. A més, a nivell social, molts joves han pogut adherir-se a programes europeus per a millorar a nivell personal i professional.
Així ho ha explicat el director d'Eurolocal, Joaquim Millan.
La comarca de la Garrotxa ha rebut més de 35 milions, quasi 38 milions d'euros d'impacte amb aquests de l'any 2020 a l'any 24-25, per tant, en aquests darrers anys, de diners europeus que han arribat per ajudar una mica a la nostra economia, a l'economia de la comarca, amb empreses punteres que d'alguna manera s'han beneficiat. Més del 50% d'aquests diners han arribat directament amb empreses. Això vol dir també que el nostre teixit comercial aquí i econòmic i empresarial és competitiu, perquè si no, no haguessin captat aquests fons. Això és una bona senyal per la Garrotxa.
Abans de finalitzar l'any haurien de començar les obres a la pista coberta de Pardines. A través del Pla Únic d'Obres i Serveis, l'Ajuntament podrà fer front a la segona fase de millores després que l'any passat es construís la coberta i es comencés l'adequació dels accessos.
Amb 438.000 euros, 416.000 la POSC, l'Ajuntament farà front a aquesta segona fase, on destaquen la creació d'un magatzem municipal i 13 noves places de pàrquing.
En Jordi Ubach és alcalde de Pardines.
Esperem treure al febrer, per tal que totes les empreses puguin apuntar, aniran destinades en aquesta zona i bueno, els principals avenços seran la creació de 13 places de pàrquing, més un magatzem municipal amb equipament de lavabos i dutxes per la zona esportiva, els quals 8 places de pàrquing estaran a l'espai on ara s'ha habilitat pels cotxes i els altres 5 seran el sostre del magatzem.
També es farà una millora a l'enllumenat i en els accessos.
Més coses. Anem ara cap a la cultura, perquè 340 alumnes de segon d'ESO d'Olot han participat en el Mapa de Vall. Són estudiants de l'Escola Pia, l'Institut Escola Greda, el Cor de Maria i el Bosc de la Coma, que s'han ajuntat per fer la coreografia titulada Altres Mirades.
Aquest projecte posa l'accent en el procés creatiu i consta de diferents fases: formació del professorat, treball conjunt amb coreògrafs i artistes locals, sessions de dansa als centres educatius i, per últim, assajos que acaben amb dues mostres al Teatre Principal d'Olot. Aquesta setmana han tingut lloc aquestes funcions que tanquen el curs fins a l'octubre.
Escoltem l'artista local, Marta Mora.
A Barcelona rebre una formació on perquè hi ha unes coreògrafes que han creat la peça. Anem a aprendre les artistes locals aquesta peça i després la facilitem als professors i també als alumnes, anant a cada institut a fer 10 sessions i anem practicant, anem assajant, anem fent altres dinàmiques de trobades, de moviment, i després al final venim al teatre a fer la mostra.
Carme Sansa actuarà als Catòlics d'Olot amb l'obra Isabel 5 hores. L'entitat ha presentat la programació fins al juny amb propostes variades, cercant un equilibri entre la comèdia i el drama.
La proposta més pròxima serà aquest diumenge La filla del mar, d'Àngel Guimarà. Les entrades ja estan a la venda i per veure la programació en detall es pot accedir al web catolicsteatreolot.es.
Escoltem el membre de la secció dramàtica del Catòlics, Ferran Vallespí.
Intentem, doncs, combinar tot tipus de teatre. O sigui, volem portar teatre, entre cometes, diguem-li, seriós, no? de pensar, i obres més disteses. Mm-hmm. Clar, a la gent li agrada molt la comèdia, riure i passar una bona estona, però també és important en la cultura, doncs, fer obres d'aquelles que diguis, bueno...
Aquí... Que et facin reflexionar,
Exacte.
I els Premis Enderroc del 2026 tornen a tenir accent ripollès amb la nominació del cantant Ferran Capdevila.
L'artista opta millor disc de cançó pop d'autor amb Jardí de Tara, un treball que consolida la seva trajectòria en el panorama. El procés de votació estarà obert fins aquest diumenge.
Aquestes coses a vegades no saps per on arriben i com sorgeixen. Vull dir, va ser a través de família i amics que em van notificar. Però molta il·lusió, perquè intento abraçar tot el que vingui de nou de forma positiva, però sí que no sóc una persona molt competitiva i tampoc faig les coses per guanyar, sinó que em focalitzo més en poder-m'ho passar bé, ser feliç i intentar pues, procurar de gaudir.
El motor antic Garrotxa celebra 24 anys amb una trobada a la plaça Clarà. Des de l'entitat preveuen que hi hagi més d'una cinquantena de vehicles i el temps ho permet.
Hi haurà la tradicional exposició de cotxes i motos i una sortida que acabarà al Pla de l'Estany. El seu president és Jaume Cos.
En Jaume Cos, que reconeix que cada vegada és més complicat encabir tanta participació.
Aquí fem una mica el Tetris, eh? Hem de posar-los els posem per cada banda del carrer, aquí davant de l'Escola Pia, i llavors aquí sobre el passeig també n'hi han de posar uns quants. Pensem que hi vindrà alguna moto, no masses, perquè el temps tampoc acompanya, però bueno, serem això, una seixantena de vehicles que ja els haurem d'incabir aquí, apretant-los una mica, però bé hi caben.
Doncs bé, anem als esports. Un hoquei Olot a l'alça buscarà també guanyar a la Josep Jou.
Doncs sí, després de la important victòria a Girona, els olotins reben aquest dissabte el Club Petit Congrés. El conjunt garrotxí encara no ha guanyat cap partit a casa, on ha perdut 4 i n'ha empatat un. És l'últim enfrontament de la primera volta i els de Miqui Ràfols podrien encadenar-ne 4 sense perdre.
És un congrés que fa una aposta valenta i que se'ls ha de reconèixer, doncs, pujant tot un bloc de jugadors del 2006, igual que en Jan i en Joel, un bloc que en categories base competien contra el nostre Olot i que també sempre era un equip molt competitiu, pujant aquest bloc, barrejant-lo amb alguns veterans que ja porten més temps a la categoria. Han fitxat també un jugador argentí amb passaport italià que també els està donant un bon rendiment.
Més coses, el Club Patinatge Artístic Olot ja ho té tot a punt per començar una nova temporada, què en sabem?
Aquesta nova campanya, el grup Olotí mostrarà als espectadors la nova coreografia anomenada Estic Enganxat. Les patinadores de Ricard Planyol i Esther Fàbrega podran mostrar-la per primera vegada el dia 8 de febrer al pavelló de Fontejau, a Girona, en les semifinals de Catalunya de grups de show.
Avui hem amortitzat les notícies d'esports perquè totes van sobre rodes i anem en patins. El Club Patí Ribes de Freser ha posat a punt final a la primera volta de la competició com a líder de tercera catalana després d'imposar-se per 6-2 al Banyoles.
Els ribetans han sigut l'equip més regular d'aquest primer tram i s'han proclamat campions d'hivern, equip més golejador i també equip menys golejat.
En Carles Torres és l'entrenador.
Bé, la primera volta va començar bé. Vam perdre el dia d'Altona per un gol que vam començar guanyant, ens van remuntar i tal. Era un dels partits importants i allà ens va faltar temps per acabar de remuntar. Després vam continuar guanyant i tal, vam tindre un partit no dolent, sinó que ens va fallar la sort i vam tindre moltes ocasions contra el Tordera aquí, que vam perdre. I després ens hem tornat a posar a lloc i avui era molt important.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ens hi posem de seguida.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa. Professionals al teu servei.
Doncs entrem en matèria. El ple del Consell Comarcal del Ripollès ha demanat la compareixença de la consellera de Salut i ha acordat crear una taula de seguiment en relació al nou mapa sanitari. Tots els grups comarcals han acordat un text de mínims després de conèixer la intenció de reorganitzar aquest mapa i que contempla, com sabeu, que els veïns de Sant Joan de les Abadesses i de la Vall de Camprodon depenguin sanitàriament de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i no de l'Hospital de Can de Bànol, com fins ara, amb les conseqüències que això comportaria. Guido Sengeroti.
El ple del Consell Comarcal ha començat amb un retard considerable per trobar un acord de mínims entre els portaveus dels diversos grups per la presentació d'una moció d'urgència sobre la possible reordenació del mapa sanitari comarcal. Aquesta moció preveu la sol·licitud d'una reunió amb Salut entre alcaldes i membres dels grups polítics del Consell. També s'hi preveu la creació d'una taula de seguiment que prengui acords polítics en relació al tema. El fet que la moció fos de mínims ha permès l'aprovació per unanimitat, però també ha encès el debat entre els grups. Parlen Chantal Pérez, vicepresidenta primera i portaveu d'Esquerra al Consell Comarcal del Ripollès, Jordi Coc, portaveu d'Independents pel Ripollès, Josep Coma, portaveu de Junts pel Ripollès i Silvia Oriols, portaveu d'Aliança Catalana.
Intentar arribar a uns fluxos d'acord partint bueno, de les necessitats de cadascú i de què pot comportar per la comarca a nivell econòmic, laboral i territorial.
M'agradaria saber si en aquest cas, si l'Hospital Comarcal del Ripollès estigués instal·lat a algun altre municipi, no sé si hi hauria aquesta intencionalitat d'Acoso i Derribo, no? Vic, que hi ha en risc pediatria, PADES, atenció social i sanitària, hospitalització domiciliària, entre altres, però el que és més preocupant és també que hi ha en risc l'ocupació de 80 persones que treballen i viuen de l'Hospital de Can Demano.
El que estem fent és defensar el que ens demana la gent, que de vegades sembla que ens ho haguem inventat des d'un despatx en un ajuntament, no la Diagonal de Barcelona, sinó al carrer Major d'algun municipi del Ripollès. És a dir, tant ripollesos són la gent que viu a Set Cases com els que viuen a Toses.
Celebrar, no?, que tots haguem set capaços de consensuar un text que és cert que és de mínims, però que almenys doncs, ens inicia en aquest camí que ens permetrà debatre sobre quin model sanitari convé a la comarca per tal d'obtenir el millor servei pel conjunt dels ripollesos i si pot ser doncs, evitar aquesta fragmentació comarcal que s'està perfilant ara mateix.
La sessió plenària ha servit per aprovar també punts com un augment retributiu per als treballadors de la corporació del 2,5% amb caràcter retroactiu al 2025 i de l'1,5% a partir d'aquest 2026. També s'hi ha donat compte del pla anual de control financer i l'aprovació del conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació dels tributs locals des dels ajuntaments cap al Consell.
Gràcies, Guido. Una altra polèmica oberta, la de Sant Feliu de Pallerols. L'AFA de l'Escola Bressol exigeix a l'equip de govern dades clares que demostrin el per què és necessari redimensionar el centre tal i com va dir en aquest mateix programa l'alcalde del municipi ara fa uns dies.
No veuen bé que a partir del curs que ve el consistori tregui una línia i prescindeixi d'una treballadora. Agraeixen el diàleg de la regidora d'Educació però lamenten que no hi hagi un canvi d'intenció. També critiquen que l'oposició no es posi del seu costat.
Gerard Puigdemont.
Les darreres declaracions de l'equip de govern de Sant Feliu de Pallerols en relació al futur de l'Escola Bressol municipal del poble no han agradat als membres de l'AFA. L'Ajuntament de Sant Feliu té previst reduir una línia i prescindir d'una treballadora, amb possibilitat de recol·locar-la en un altre lloc de treball de l'Ajuntament. Per tal, assegurava l'alcalde fa uns dies en una entrevista en aquest mitjà, de redimensionar una escola que ha vist com aquest curs i estan anant menys de la meitat d'infants que hi podrien anar i que actualment el suposa, diuen des de l'equip de govern, uns 90.000 euros anuals de dèficit. Des de l'AFA demanen a l'Ajuntament que demostrin amb dades el perquè d'aquesta decisió. Segons dades que han recollit, només en dos dels darrers 15 anys, inclòs el curs actual, hi ha hagut menys de 21 infants, el topall que posaria l'Ajuntament a partir del curs que ve. Arnau Busquets és membre de l'AFA de l'Escola Bressol Petits Pescallunes.
El que esperem és que l'Ajuntament passi comptes i ens ensenyi aquesta justificació econòmica i aquest estudi demogràfic que no ha fet. Diuen que hi haurà menys infants. On és l'estudi que ho demostri? Que l'alcalde tingui una opinió sobre això, ens és igual. Necessitem que un demògraf o un estadista es pronunciï sobre el tema, però si no, la seva opinió no és cap justificació.
Des de l'AFA també creuen que l'escola Bressol no pot prescindir de treballadores i els preocupa la qualitat que podrà oferir el centre si l'Ajuntament tira endavant els canvis.
No, em sembla molt poc responsable acomiadar una educadora d'un sistema i d'una escola que funciona com si fos un joc de cartes i no, l'any que ve en podrem contractar una altra. Estem parlant d'educadores que treballen al poble, educadores que la que menys porta més de 17 anys treballats i d'experiència, amb el que costa acomiadar una persona amb tanta trajectòria. No és un joc de cartes això. L'escola funciona i a més té un renom comarcal de qualitat educativa. Allò que funciona, no ho toquis. Efectivament, aquest any, excepcionalment, doncs, hi ha menys infants matriculats. Tot i així, les educadores van tensionades. A la que n'hi ha una que està malalta o es posa de baixa, o totes van de bòlit, els infants ho pateixen i no van sobrades, ni molt menys.
Des de l'AFA admeten que la regidora de Cultura i Educació ha estat predisposada i interessada a parlar amb ells sobre aquesta qüestió, però lamenten que no hi hagi un canvi de postura. També creuen que a l'Ajuntament no hi ha hagut oposició a l'equip de govern sobre aquesta qüestió.
L'equip de govern està construint el seu discurs sense que hi hagi ningú que estigui fent l'oposició. Trobem a faltar els de l'oposició del consistori.
El redimensionament plantejat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols està previst que s'apliqui el curs que ve. Aquest estiu passat, membres de l'AFA de l'Escola Bressol de Sant Feliu ja van manifestar-se en contra de la mesura.
És un quart de nou i quatre minuts. El Ripollès ha sigut un any més la comarca amb més rescats de muntanya de tot Catalunya.
Així es plasmen les dades del 2025 que han fet públiques els bombers de la Generalitat, que analitzen les diverses dades de salvament que es fan al territori. Els factors d'aquestes dades són diversos.
L'alta afluència de persones al medi natural del Ripollès és una de les principals causes que la comarca torni a ostentar un any més el dubtós honor de liderar el número de rescats de muntanya a Catalunya. Serien rescats al bosc, a volataires, excursionistes, esquiadors i qualsevol persona que hagi pogut tenir algun accident al medi natural. Al llarg del 2025 se'n van efectuar un total de 93, dos menys que l'any anterior i lluny dels 125 de l'any 2023. Pere Planagumà és el cap dels GRAE d'Olot.
És fàcil d'arribar, no? De muntanya en tenim bastanta més, a l'altra part de Pirineu, no? L'occidental, però clar, és més aïllat, no? El volum de gent que hi va, doncs, segurament és menor, és de més difícil accés, necessites més hores de cotxe, doncs els recorreguts solen ser més llargs, doncs res, el perfil, diguem-ne, de turista que tenim aquí propicia també, doncs, aquest tipus d'actuacions.
Els equips del grup de recolzament d'actuacions especials, els GRAE, actuen de forma especialitzada en diversos casos. Hi ha una tendència estacional molt marcada, en tant que a l'estiu el número d'actuacions és més elevat que a l'hivern, quan per contra els rescats són molt més difícils d'efectuar.
Les condicions hivernals són molt dures, no només per nosaltres, sinó també pels rescatats, perquè una nit al ras, en condicions adverses, doncs això és suficient, doncs, perquè la vida perilli, no? La nostra feina, anem equipats, tenim formació. Altres rescats que són complexes per nosaltres, doncs potser són un rescat amb un avenc, un rescat amb una paret, però cada temporada, cada època té les seves dificultats.
Des de la seu dels GRAE d'Olot es destaca també el contacte amb els parcs de bombers voluntaris i es celebra que al llarg del darrer any s'han portat a terme diverses millores. La tecnologia i les noves eines i equipaments, juntament amb comptar amb els recursos humans necessari, són clau per aconseguir l'èxit en cada cas.
La Garrotxa també s'ha beneficiat dels 40 anys de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. En els últims 5 anys, tirem de dades, la comarca ha rebut aproximadament uns 38 milions d'euros en ajudes europees amb els coneguts fons Next Generation.
A més, a nivell social, molts joves han pogut adherir-se a programes europeus per a millorar a nivell personal i professional.
Natàlia Moreno.
L'any 1986, Espanya i Portugal van fer aquesta entrada conjunta a la Unió Europea, que va servir per confirmar l'aposta per la democràcia, la multinacionalització d'empreses, l'entrada al mercat únic, l'ampliació del ventall d'empreses a les quals es podien adreçar, drets laborals, igualtat de gènere i la modernització d'estructures administratives, entre d'altres. 40 anys després, entrem en un 2026 amb incerteses per situar-nos dins aquest ordre mundial que cada vegada va canviant més. Tot i que la Garrotxa sigui una petita part de la Unió Europea, la comarca també se n'ha vist beneficiada durant aquests 40 anys. A nivell econòmic, la Garrotxa ha rebut en els últims 5 anys més de 35 milions. Ho explica el director d'Eurolocal, Joaquim Millan.
La comarca de la Garrotxa ha rebut més de 35 milions, quasi 38 milions d'euros d'impacte amb aquests de l'any 2020 a l'any 24-25, per tant, en aquests darrers anys, de diners europeus que han arribat per ajudar una mica a la nostra economia, a l'economia de la comarca, amb empreses punteres que d'alguna manera s'han beneficiat. Més del 50% d'aquests diners han arribat directament amb empreses. Això vol dir també que el nostre teixit comercial aquí i econòmic i empresarial és competitiu, perquè si no haguessin captat aquests fons, això és una bona senyal per la Garrotxa.
A més, formar part de la Unió Europea també permet a molts joves poder gaudir d'uns programes europeus per tal de poder descobrir el continent i formar-se professionalment lluny de casa. Millan explica la importància d'aquests projectes i en posa alguns exemples.
Que també ha ajudat molt, perquè molts joves nostres d'aquí a la comarca i especialment d'Olot, doncs gràcies, per exemple, en aquest cas al Consell Comarcal de la Garrotxa, amb un servei que es diu Garrotxa Jove, doncs han pogut viatjar, han pogut anar a altres llocs amb projectes com l'Erasmus, el voluntariat, el Discovery European Union o molts projectes europeus que d'alguna manera ajuden aquesta ciutadania i aquests més joves a poder també millorar les seves capacitats i també el seu futur i les seves oportunitats, no només personals, sinó també professionals i laborals.
Durant el 2025, Millan explica que ha estat un any complicat i que venen temps complexos, ja que obligaran a la Unió Europea a prendre decisions importants en molt poc temps. Aquesta és una manera molt diferent de fer les coses a com està acostumada la població europea, que prefereix debatre i arribar a consensos de forma molt més lenta.
Esports, un hoquei Olot a l'alça, buscarà també guanyar la Josep Jou. Després de la important victòria a Girona, els olotins reben aquest cap de setmana al Club Patí Congrés.
El conjunt garrotxí encara no ha guanyat cap partit a casa, on ha perdut 4 i n'ha empatat un. És l'últim enfrontament de la primera volta i els de Miqui Ràfols podrien encadenar-ne 4 de consecutius sense perdre.
Roger Isern.
Després de guanyar a Girona i trencar una mala dinàmica de resultats a 2 mesos sense guanyar, ara l'hoquei Olot vol tancar aquesta primera volta sumant la que seria la primera victòria a casa de la temporada. En 5 partits que els olotins han disputat a la pista de Josep Jou, només han estat capaços de sumar un punt de 15 possibles. De fet, va ser en el darrer disputat al Pavelló d'Esports, on l'hoquei Olot guanyava 3-0 al descans i va acabar empatant a 3 davant de les Seccions Deportives Espanyol. Per trencar aquesta dinàmica, la victòria per 2-3 de Palau 2 pot ser un bon estímul pel conjunt de Miqui Ràfols. Així ho analitza el mateix entrenador de l'hoquei Olot.
Al final també t'allibera una mica, no? que ho hem anat dient quan hem anat parlant aquest any, que quan vas perdent, doncs això et pesa, i al final penso que ara estem sortint una mica d'aquesta dinàmica. Amb aquests últims partits hi ha molt millors resultats, i amb aquesta victòria aquesta setmana passada a Girona, que penso que ens donarà aquesta empenta que ens fa falta.
El rival d'aquest dissabte de l'hoquei Olot és ja un vell conegut, com és el cas del Club Patí Congrés, un rival que s'ha creuat moltes vegades amb el conjunt garrotxí, tant a hoquei plata com també en categories de la Federació Catalana. L'equip barceloní arriba en el seu millor moment del curs, després d'encadenar 3 victòries en els últims 4 partits.
És un congrés que fa una aposta valenta i que se'ls ha de reconèixer, doncs, pujant tot un bloc de jugadors del 2006, igual que en Jani i en Joel, un bloc que en categories base competien contra el nostre Olot i que també sempre era un equip molt competitiu, pujant aquest bloc, barrejant-lo amb alguns veterans que ja porten més temps a la categoria. Han fitxat també un jugador argentí amb passaport italià que també els està donant un bon rendiment.
Tot i ser jornada unificada per ser l'última de la primera volta i on es decideixen els dos equips que jugaran la Copa de la Princesa el proper 7 i 8 de febrer a Vilanova i la Geltrú, el partit de l'hoquei Olot es manté en l'horari habitual. Cap dels dos equips té opcions i, per tant, el duel es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la Josep Jou. Es podrà seguir, com sempre, en directe des de mitja hora abans per Ràdio Olot i 5 minuts abans de l'inici del partit, amb imatge també i amb la narració de Ràdio Olot al canal de YouTube d'hoquei Olot TV.
Vols perdre't en la immensitat de l'alta muntanya? Vine a Vallter i entra en contacte amb la neu més mediterrània. Fes-ho esquiant, practicant snow, gaudint dels trineus al parc lúdic o descobrint l'entorn amb raquetes de neu. Descobreix un univers ple d'aventures per tota la família. Tota la informació i compra de forfets a vallter.cat i a l'aplicació mòbil. Vallter, endinsa't al cor de l'alta muntanya.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Emparada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, l'Espresa es Bertallà, Tanridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi al teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teissa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teissa, som elèctrics, som futur.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972-2667-12.
A edificar.com tenim una àmplia varietat de vehicles seminous i d'ocasió impecables, revisats fins l'últim detall. I per això et donem fins a 5 anys de garantia. Sí, sí, fins a 5 anys. Ens trobaràs a Girona i a Fornells de la Selva. Edificar.com. Tenim el teu cotxe.
El teu futur Mercedes-Benz és aquí, esperant-te per acompanyar-te en cada moment de la teva vida. Descobreix el teu concessionari les nostres millors ofertes i emporta't el model que millor s'adapti a tu. Mercedes-Benz. Disseny, tecnologia i confort en cada trajecte.
Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
A la Clínica Dental Serra Marín creiem que davant de l'absència de dents, la millor opció per recuperar la funcionalitat completa de la boca i aconseguir un gran resultat estètic són els implants dentals. Implantologia d'alt nivell amb el suport de la tecnologia més innovadora. Pots demanar la teva visita sense compromís al 972-280-896 a la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça Mercat d'Olot.
A la plaça Mercat d'Olot hi trobaràs molt més que parades. Hi trobaràs proximitat, producte fresc, de temporada i de qualitat, directament dels placers de confiança, amb un tracte familiar i proper. I ara, descobreix la nova gamma de productes del projecte Mimba, una proposta gastronòmica sostenible elaborada a partir d'excedents de les parades. Proximitat, diversitat i qualitat. Plaça Mercat d'Olot, el mercat de sempre, amb mirada de futur.
Són 8:45 del matí, esteu escoltant els 5 minuts més. En aquests moments està compareixent el comissionat d'infraestructures de la Generalitat, Pere Macias.
Les condicions de seguretat que hi ha en aquest moment, doncs, són absolutament suficients i que, més enllà d'això, doncs, s'ha de garantir, quan abans, el dret a la mobilitat dels ciutadans, i el govern de la Generalitat amb això no deixarà de treballar-hi.
Són declaracions en directe que acaben de finalitzar en aquest mateix moment. Sentíem a Pere Macias donant les primeres explicacions després de que s'hagi confirmat que els trens de Rodalies segueixen sense circular aquest matí, en contra del que s'havia anunciat precisament ahir, que es deia que mica a mica es restabliria el servei. Renfe ha confirmat, doncs, que segueixen sense funcionar, atribueixen el retard en la posada en marxa del servei a causes, diuen, operatives. El govern va anunciar ahir al vespre una represa progressiva de Rodalies, però ja va advertir que seria un dia difícil. Fonts del principal sindicat de maquinistes, SEMAF, han assenyalat que els maquinistes no reprendran la seva feina fins que no tinguin les garanties per escrit d'ADIF de les mesures de seguretat adoptades per augmentar, precisament, l'estabilitat de les vies. A les estacions, els informadors diuen als usuaris que no hi ha trens i, en alguns casos, hi ha accessos a les andanes tancats. Intentarem recuperar les declaracions que acaba de fer ara mateix Pere Macias per tal, doncs, de que ens posi al dia de quin és el posicionament de la Generalitat, que ara per ara insisteix en la seguretat de la infraestructura més enllà del que puguin estar dient a aquesta hora els sindicats de maquinistes, i referma que, malgrat els accidents, viatjar en tren és segur. A casa nostra és notícia que el ple del Consell Comarcal del Ripollès ha demanat la compareixença de la consellera de Salut i ha acordat crear una taula de seguiment en relació al nou mapa sanitari. Tots els grups comarcals han acordat un text de mínims després de conèixer la intenció de reorganitzar aquest mapa sanitari, que, recordem, comportaria que els veïns de Sant Joan de les Abadesses i de la Vall de Camprodon passessin a dependre sanitàriament de la comarca de la Garrotxa. Escoltem un dels signants.
M'agradaria saber si en aquest cas, si l'Hospital Comarcal del Ripollès estigués instal·lat a algun altre municipi, no sé si hi hauria aquesta intencionalitat de Cosa i de Ribo, no? Dir que hi ha en risc pediatria, PADES, atenció social i sanitària, hospitalització domiciliària, entre altres, però el que és més preocupant és també que hi ha en risc l'ocupació de 80 persones que treballen i viuen de l'Hospital de Can Demano.
L'AFA de l'Escola Bressol de Sant Feliu de Pallerols exigeix a l'equip de govern dades que demostrin el perquè és necessari redimensionar el centre.
No veuen bé que a partir del curs que ve el consistori tregui una línia i prescindeixi d'una treballadora. Agraeixen el diàleg de la regidora d'Educació, però lamenten que no hi hagi un canvi d'intenció. També critiquen que l'oposició no es posi del seu costat.
Un dels membres de l'AFA és l'Arnau Busquets.
El que esperem és que l'Ajuntament passi comptes i ens ensenyi aquesta justificació econòmica i aquest estudi demogràfic que no ha fet. Diuen que hi haurà menys infants. On és l'estudi que ho demostri? Que l'alcalde tingui una opinió sobre això, ens és igual. Necessitem que un demògraf o un estadista es pronunciï sobre el tema, però si no, la seva opinió no és cap justificació.
El Ripollès ha sigut un any més la comarca amb més rescats de muntanya de tot Catalunya.
Així es plasmen les dades del 2025 que han fet públiques els bombers de la Generalitat, que analitzen les diverses dades de salvament que es fan al territori. Els factors d'aquestes dades són diversos.
És fàcil d'arribar, no? De muntanya en tenim bastanta més, a l'altra part de Pirineu, no? L'occidental, però clar, és més aïllat, no? El volum de gent que hi va, doncs, segurament és menor, és de més difícil accés, necessites més hores de cotxe, doncs el recorreguts solen ser més llargs, doncs res, el perfil, diguem-ne, de turista que tenim aquí propicia també, doncs, aquest tipus d'actuacions.
La Garrotxa també s'ha beneficiat dels 40 anys de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Tenim dades.
Doncs en els últims 5 anys la comarca ha rebut aproximadament uns 38 milions d'euros en ajudes europees amb els coneguts fons Next Generation. A nivell social, molts joves també han pogut adherir-se a programes europeus per a millorar a nivell personal i professional.
Ho va explicar el director d'Eurolocal, és en Joaquim Millán.
La comarca de la Garrotxa ha rebut més de 35 milions, quasi 38 milions d'euros d'impacte amb aquests de l'any 2020 a l'any 24-25, per tant, en aquests darrers anys, de diners europeus que han arribat per ajudar una mica a la nostra economia, a l'economia de la comarca, amb empreses punteres que d'alguna manera s'han beneficiat. Més del 50% d'aquests diners han arribat directament amb empreses. Això vol dir també que el nostre teixit comercial aquí i econòmic i empresarial és competitiu, perquè si no, no haguessin captat aquests fons. Això és una bona senyal per la Garrotxa.
Més coses. Abans de finalitzar l'any haurien de començar les obres a la pista coberta de Pardines. A través del Pla Únic d'Obres i Serveis, l'Ajuntament podrà fer front a la segona fase de millores després que l'any passat es construís la coberta i es comencés l'adequació dels accessos.
Amb 438.000 euros, 416.000 del PUOSC, l'Ajuntament farà front a aquesta segona fase, on destaquen la creació d'un magatzem municipal i 13 noves places de pàrquing.
340 alumnes de segon d'ESO d'Olot han participat en el mapa de ball. Estudiants de l'Escola Pia, l'Institut Escola Greda, el Cor de Maria i el Bosc de la Coma s'han ajuntat per fer la coreografia titulada Altres Mirades.
Aquest projecte posa l'accent en el procés creatiu i consta de diferents fases: la formació del professorat, el treball conjunt amb coreògrafs i artistes locals, les sessions de dansa als centres educatius i, per últim, assajos que acaben amb dues mostres al Teatre Principal d'Olot.
Carme Sansa actuarà als Catòlics d'Olot amb l'obra Isabel 5 Hores.
L'entitat cultural de la ciutat ha presentat la programació del teatre fins a juny amb propostes variades, cercant un equilibri entre la comèdia i el drama.
D'altra banda, els Premis Enderroc del 2026 tornen a tenir accent ripollès amb la nominació del cantant Ferran Capdevila.
L'artista opta millor disc de cançó pop d'autor amb Jardí de Tara, un treball que consolida la seva trajectòria en el panorama.
El Motor Antic Garrotxa celebra 24 anys amb una trobada a la plaça Clarà.
Des de l'entitat preveuen que hi hagi més d'una cinquantena de vehicles, si el temps ho permet.
En esports, un hoquei Olot a l'alça buscarà també guanyar la Josep Jou.
Doncs sí, perquè després de la important victòria a Girona, els olotins reben aquest dissabte al Congrés.
I el Club Patí Ribes de Freser es prepara pel proper enfrontament. Ha posat el punt i final a la primera volta de la competició com a líder de tercera catalana. Tot això després d'imposar-se per 6-2 al Banyoles.
Els ribetans han sigut l'equip més regular d'aquest primer tram i s'han proclamat campions d'hivern, equip més golejador i equip menys golejat.
I el Club Patinatge Artístic Olot ha preparat ja per començar una nova temporada.
Una nova temporada que es presentarà a la nova coreografia Estic Enganxat el dia 8 de febrer al pavelló de Fontejau a Girona, en les semifinals de Catalunya de grups de show.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Anem a l'última hora de la qüestió dels trens. Rodalies regionals i mitja distància continuen fora de servei i Renfe fa una crida a buscar mitjans alternatius de transport. El govern va anunciar ahir que hi hauria un retorn progressiu a la normalitat, però a hores d'ara no s'ha produït. En Renfe admet que no poden donar el servei previst i els maquinistes els reclamen mesures addicionals de seguretat. Alguns han avisat que no es mouran a l'espera de les negociacions previstes per avui. La mobilitat també s'ha complicat amb cues quilomètriques a la 2 pel tall de l'AP7 a l'alçada de Martorell en sentit sud. Vaja, en definitiva, que avui tenim un país complicat en matèria de mobilitat. Per cert que el govern obrirà un expedient a Renfe perquè no està prestant el servei. Això ho acaba d'anunciar Pere Macias fa uns instants. És el responsable pel Comissionat d'Infraestructures de la Generalitat que acaba de comparèixer en aquests primers instants. Per cert que el sindicat majoritari de maquinistes ha anunciat la convocatòria de 3 dies de vaga del 9 a l'11 de febrer.
El SEMA ha anunciat 3 jornades de vaga, com dèiem, del 9 a l'11 de febrer per recuperar els estàndards de seguretat del sistema ferroviari.
Ho ha dit Elisabet Ramos, representant de CGT.
La valoració amb respecte a l'empresa doncs ha sigut pobra, perquè està molt bé que hagin vingut i hagin expressat les seves condolences i el seu disgust al respecte, però ens han faltat solucions que no han donat, no han proposat cap mesura ni res, i nosaltres ja no ens serveix això, no?, de que vinguin a dir que els hi sap greu i que estan disponibles per nosaltres. Necessitem solucions reals i que es faci alguna cosa real.
A la pàgina política, l'oposició denuncia el dèficit d'inversions en infraestructures i demana explicacions al govern.
Les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i de Territori, Sílvia Paneque, compareixeran al Parlament a petició pròpia.
L'altra gran notícia del dia és que el Parlament Europeu frena l'acord amb el Mercosur i l'envia al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Doncs, en aquest sentit, en una votació molt ajustada, els eurodiputats acorden sotmetre el text a l'examen legal del Tribunal de Luxemburg.
El Pere Roquer és el president de SAGE.
Des de SAGE Catalunya valorem positivament la votació d'aquest matí al ple. Una vegada més s'ha demostrat que quan sortim amb els nostres tancs, els nostres tractors, podem fer parar lleis incomprensibles com la de Mercosur. I evidentment, aquí la presidenta von der Leyen ha d'agafar una vegada per totes i apartar-se. Des de CES a Catalunya valorem molt positivament aquesta votació, estem a l'espera de conèixer tots els resultats, però sí, ja podem dir que Mercosur l'ha frenat el sector de la pagesia ramaderia.
I a la pàgina internacional, Donald Trump descarta ocupar ara Groenlàndia per la força i retira l'amenaça d'aranzels a Europa.
Ha acusat Europa de no anar pel bon camí i d'evolucionar cap a una decadència inevitable.
I atenció, perquè Netflix modifica l'oferta i pagarà en efectiu el total de les accions per quedar-se amb Warner. Ho farà trinco-trinco.
Doncs sí, es manté l'oferta de 71 milions d'euros de l'acord original, però la fa més atractiva als accionistes de Warner, que encara han d'aprovar la transacció.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Ens hem llevat un dia més mirant el cel. Avui tenim la sensació de que no fa tan fred. Dani.
Avui torna a ploure, plovisquejar. Això ho pot fer fins al migdia. A la tarda es va aturant. Amb un fred d'hivern a muntanya, però no gaire fred a les valls, amb aquest cel tapat, doncs no tenim glaçades. A cota baixa, 5 sota 0, això sí, a muntanya, a la Tosa, 2.500 metres. També Ull de Ter, 5 sota 0. Aquí ha acumulat 1,30 m de neu amb les últimes nevades. A Núria, 4 sota 0, ha acumulat 1,10 m de neu. A dalt del Montseny, 0 graus, ha acumulat entre 10 i 50 centímetres, però cap al Matagall ja congestes d'un metre. Això ens deien sempre cotes molt altes, però hi ha molta neu també dalt del Montseny. A Molló, mig grau, Puigcerdà, Ager, a la Cerdanya, un grau positiu, Olot, mínima 5, Olot doncs no fa un fred excessiu. Vic, 6 graus, a Mieres, 6 graus, fa dies que no glaça. A Olost, 5,5, a Banyoles, 8 graus, o per exemple, Cap de Bànol, 3 graus de temperatura mínima, 2 a Gombrèn. A la tarda preveiem núvols i clarianes, anirà passant aquesta mica de pluja que pot deixar el dia d'avui entre 1 i 5 litres o puntualment una mica més. Demà passa un petit front aquest divendres al migdia, entre el matí i el migdia, amb vent de ponent, que pot ser fort, però molt poca pluja. De fet, al matí fins i tot pot estar una mica assolellat cap a la costa, mig ennuvolat a l'interior, vent del sud o de Garbí, mala mar, i a la tarda o al vespre fer alguna gota cap al Pirineu, cota de neu 1.200 metres, avui la cota de neu seria 1.400. A la tarda, però, cap al sud de la Costa Brava faria sol, màximes de 10, 15 fins a 16, 17, una mica més altes amb aquest vent de ponent. Dissabte, al matí tapat amb una mica de pluja, si neva poquet cap als 900 metres, tot i que es poden acumular de 5 a 10 centímetres entre el matí i el migdia sobretot, i més cap al nord i nord-est. A la tarda plouria poc, bàsicament comarques del nord. I diumenge, boires al matí, sembla que s'imposaria el sol al matí, alguns núvols a la tarda, tot i que a la tarda o al vespre podria nevar una mica al Pirineu cap a 1.200 metres i alguna pluja feble, diumenge, a la Garrotxa i cap a l'Albera.
I amb aquest panorama meteorològic, les estacions d'esquí estan més que contentes. Per exemple, Vall de Núria presenta uns dominis esquiables fantàstics. Ruth Bové, responsable de comunicació de Vall de Núria, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta nevada que ha caigut en aquestes últimes hores, aquesta llevantada, vaja, ha sigut fantàstica, no?
La veritat és que tenim el Pirineu en general, l'oriental nostre, amb unes condicions boníssimes, perquè hi ha molta, molta neu, és un paisatge, jo diria, quasi bé de postal o bucòlic, perquè feia temps doncs, que no veiem això, no? Totes les pistes, no? Perquè moltes vegades esquiem a la pista, no? I gràcies a la neu produïda, però al voltant, no, el paisatge és una mica desolador, no? Perquè és marró o verd, saps? I ara, la veritat és que està molt, molt nevat i està molt bé, la veritat,
no? A més, hem de dir que, sobretot, hi ha neu nova, que això els esquiadors ho valoren molt.
Sí, és que cada dia quasi bé és això, de 20 centímetres en 20 centímetres n'hi va posant i ara tenim gruixos fins a 1,40 m, vull dir que són gruixos molt considerables i a part que fa fred, no?, perquè la neu, perquè sigui pols i perquè sigui en òptimes condicions, el que vol és fred i aquest any doncs tenim les dues coses, fa fred i neva, per tant que aquests Nadals ja han estat fantàstics i cada cap de setmana sempre amb aquestes condicions meteorològiques, no?, perquè és com dieu, no?, també si va nevant o així, doncs la gent hi ha aquesta precaució sobretot, i també hi ha molt risc de llaus, això també s'ha de tenir en compte, a fora pistes que està el número 4 i per tant que sempre qualsevol activitat s'ha de valorar molt abans de fer-la i seguir totes les indicacions.
Parlem una mica d'aquests gruixos que hi ha en aquests moments a les diferents pistes de Vall de Núria.
Sí, ara actualment el que és Vall de Núria, ara aquests dies estem treballant, la part alta encara està tancada perquè estem treballant per poder-les obrir, però de les 11 pistes que tenim a Vall de Núria, en aquests moments per aquests dies estaran totes obertes, en gruixos això de 90-140 centímetres, per tant que són gruixos molt considerables, tindrem totes les instal·lacions obertes i bueno, a part lúdic que també és un altre dels productes estrelles de Vall de Núria, pels que no vulguin esquiar però volen aquest contacte amb la neu, no?, de fer alguna activitat, doncs també és una bona alternativa.
Per tant, hem d'augurar una molt bona temporada, no?, ara per ara?
Ara per ara, boníssima, perquè feia molt de temps que és això, que no es veia, i ja us dic, tant el Pont de la Puríssima com aquestes festes de Nadal, com aquests caps de setmana, doncs la veritat és que jo quasi bé diria que mitja Catalunya està en els Pirineus, per tant que això, que hi ha afluència a les estacions d'esquí, sempre es recomana això també en el cas nostre, de Vall de Núria, que hi ha aquesta compra prèvia online de cremallera més forfet, perquè anem per aforament, i també és important doncs, fer aquesta compra prèvia perquè ningú arribi i es trobi doncs, que no pot pujar.
Ruth, has insistit amb el tema de no esquiar fora pista, us hi trobeu molt sovint?
La veritat és que cada cop, per sort, la gent està molt més conscienciada i abans de fer qualsevol cosa, la veritat és que ho demana, però sempre aquesta precaució, sobretot perquè ara és un moment això, diguéssim, el risc de llaus està al número 4, cada dia hi ha neu nova, això vol dir que aquesta neu no està aposentada i s'ha d'estar molt, molt al tanto i sempre això, no? Nosaltres a través del Servei Geològic i a Vall de Núria, doncs seguim tots uns protocols perquè el que prima per nosaltres sempre és la seguretat, ja sigui a nivell de pistes, diguéssim, les pistes mai s'obren fins que es fa tota l'evolució de seguretat i igual que la línia nostra doncs, del cremallera. Per tant, que molt alerta i sobretot molt de cuidado amb qualsevol activitat abans de fer-la, perquè ja us dic, ara és un moment això, que està, hi ha molta, molta neu i hi ha d'haver molta, molta precaució a fer qualsevol cosa.
Ruth Bové, responsable de comunicació de Vall de Núria, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada, bon dia i bona hora.
Gràcies a vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal. Una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
Esteu escoltant els 5 minuts més, en falten 12 per les 9. Abans d'acabar aquest any, haurien de començar les obres a la pista coberta de pardines. A través del Pla Únic d'Obres i Serveis, l'Ajuntament podrà fer front a la segona fase de millores després que l'any passat es construís la coberta i es comencés l'adequació dels accessos. Amb un pressupost de 438.000 euros, 416.000 dels quals provenen del Pla Únic d'Obres i Serveis, l'Ajuntament podrà fer front a aquesta segona fase de la que en destaca la creació d'un magatzem municipal i 13 noves places de pàrquing. Anem cap a Pardines ara mateix amb una crònica que ens porta la Paula Sayago.
Pardines destinarà al POS que acaba les obres de la pista coberta. Amb una partida de 438.000 euros, 416.000 provinents d'aquesta línia d'ajuts, permetrà al consistori tirar endavant la segona fase després que en l'anterior pla es construís la coberta i es comencessin a adequar els accessos. El consistori persegueix dos objectius principals. Per una banda, crear un magatzem municipal i, per altra, crear 13 places de pàrquing per intentar lidiar amb el problema d'aparcament que pateix Pardines, sobretot en determinats moments de l'any. Escoltem el seu alcalde, Jordi Ubach.
Esperem treure-la al febrer per tal que totes les empreses puguin apuntar. Aniran destinades en aquesta zona i bueno, els principals avenços seran la creació de 13 places de pàrquing, més un magatzem municipal amb equipament de lavabos i dutxes per la zona esportiva, els quals 8 places de pàrquing estaran a l'espai on ara s'ha habilitat pels cotxes i els altres 5 seran el sostre del magatzem.
També es farà una millora a l'enllumenat i en els accessos.
En aquest espai de zona que parlo no hi ha l'enllumenat públic, que li farem baixar. La pista de pàdel tampoc es pot jugar de nit ara perquè no té llum, també li posarem. I deixarem la pista coberta, tot equipada, amb focus que no estaran sempre engegats, es podran engegar quan nosaltres decidim o quan es faci alguna activitat. I per tal que tothom pugui arribar a baix a la pista coberta, doncs es construirà unes rampes tot preparat per minusvàlids i per salvar l'alçada s'hi posarà un ascensor.
El consistori preveu l'inici d'obres abans de finalitzar l'any. Des de l'Ajuntament consideren que les afectacions seran mínimes, ja que la zona d'obres se situa fora del centre de Pardines i no causaran molta molèstia.
I un dia et vaig dir que si tot anava bé series més feliç amb mi un cop jo estigués bé, però no he sabut cuidar els meus àngels que m'han donat partit. Sóc esclau de full i boli i és com beure aigua amb verí. No obstant...
Els Premis Enderroc del 2026 tornen a tenir accent ripollès amb la nominació del cantant Ferran Capdevila. L'artista opta a millor disc de cançó pop d'autor amb Jardí de Tara, un treball que consolida la seva trajectòria en el panorama musical català. El procés de votació estarà obert fins aquest proper diumenge.
Els Premis Enderroc 2026 tenen presència a Ripollès. El santjoaní Ferran Capdevila és un dels nominats als guardons que s'entregaran a l'Auditori de Girona el 26 de març. Amb el seu darrer treball, Jardí de Tara, el cantant es proposa com un dels nominats a millor disc de cançó pop d'autor. D'entre les més de 256 propostes candidates al premi, Capdevila va rebre la notícia a través de familiars i amics.
Aquestes coses a vegades no saps per on arriben i com sorgeixen. Vull dir, va ser a través de família i amics que em van notificar. Però molta il·lusió perquè intento abraçar tot el que vingui de nou de forma positiva, però sí que no sóc una persona molt competitiva i tampoc faig les coses per guanyar, sinó que em focalitzo més en poder-m'ho passar bé, ser feliç i intentar procurar de gaudir qualsevol cosa que faci amb mi i sobretot amb la gent que m'acompanya.
Jardí de Tara és el tercer disc de Capdevila, publicat el maig de 2025. Aquest àlbum, format per 6 cançons, amaga el creixement de l'artista i també com ha canviat la forma de veure la vida.
És el tercer d'un de 4 discos que vull fer i bueno, al final parla de relacions personals i sobretot de relacions amb mi mateix, com ha anat canviant la meva relació amb mi mateix i amb les persones al pas dels anys i com em veig ara, doncs, amb quasi 30 anys, com percebo una mica la vida.
Els Premis Enderroc estan en la seva primera fase, la de votació a millor discos, cançons i artistes de l'any. Aquesta primera volta estarà oberta fins aquest diumenge i el públic serà l'encarregat d'escollir 10 finalistes de diferents categories.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Bé, i ara us proposem un viatge a bord d'autèntics clàssics. El motor antic Garrotxa celebra 24 anys amb una trobada a la plaça Clarà d'Olot. Des de l'entitat preveuen que hi hagi més d'una cinquantena de vehicles, si el temps ho permet. Hi haurà la tradicional exposició de cotxes i motos i una sortida que acabarà al Pla de l'Estany.
El motor antic Garrotxa obre un nou any amb la tradicional trobada de vehicles per celebrar un nou aniversari. De fet, l'entitat arriba a la 24a edició d'aquesta trobada en què preveuen la participació d'una seixantena de vehicles que s'ubicaran a la plaça Clarà d'Olot. Actualment el MAC compta amb més de 400 socis i organitza durant l'any més d'una desena d'activitats i també col·labora amb gairebé una desena d'actes més. El president del motor antic Garrotxa, Jaume Cos, explica que té la seva dificultat poder encabir tants vehicles en un espai tan reduït.
Aquí fem una mica el Tetris, eh? Hem de posar-los a... els posem per cada banda del carrer, aquí davant de l'Escola Pia, i llavors aquí sobre el passeig també n'hi han de posar uns quants. Pensem que hi vindrà alguna moto, no masses, perquè el temps tampoc acompanya, però bueno, serem això, una seixantena de vehicles que ja els haurem d'incabir aquí, apretant-los una mica, però bé hi queben.
El funcionament de la jornada no varia. A les 10 del matí arriben tots els cotxes i entre els conductors comparteixen experiències i dubtes sobre els vehicles, entre d'altres. A continuació es durà a terme l'esmorzar i després ja comença la ruta que passa per racons de l'Alta Garrotxa i arriba al Pla de l'Estany. No obstant això, durant aquest 2026 també hi haurà altres activitats. Una de les membres del motor antic Garrotxa, Maria Àngels Noguer, explica algunes de les novetats del calendari.
L'última activitat que farem serà la trobada de bicicletes. Aquest any volem destacar que està inclosa dintre la programació de Olot Ciutat Europea de l'Esport i bueno, intentarem promocionar-la més, a veure si podem tenir més ciclistes que vinguin a fer-la, perquè creiem que també és important. Es pot fer amb bicicletes amb frens de brilla o bicicletes antigues, ja també són vàlides. Llavors, a partir d'aquí, pues, el mes de març aquest any fem una activitat nova que l'hem anomenada Petites Grans Motos.
La trobada per celebrar el 24è aniversari de l'entitat es durà a terme aquest diumenge a la plaça Clarà d'Olot. Tot i això, el president del MAC afirma que ja estan pensant en la propera edició, als 25 anys. Diu que tenen pensat organitzar una diada especial amb moltes sorpreses, ja que es tractarà d'un dia diferent per a tots els socis i sòcies que la conformen.
Doncs vinga, tots a gaudir del paisatge i a gaudir també del plaer de conduir vells clàssics. Nosaltres ho deixem aquí, que passeu bon dia.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.